Ràdio Estel. És la una del migdia.
De dilluns a divendres a 1:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del programa Rutes per Catalunya. Avui, 13 de maig. Tal dia com avui, de l'any 1886, va néixer a València el pintor Vicente Romero. I aquest mateix dia, de 1946, va morir a Montserrat l'abat Antoni Maria Marcet i Poal. I en el 1912 sortia a Barcelona el primer número del setmanari nacionalista La Traia. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 13 de maig, es cau Nostra Senyora dels Desemparats i també la Mare de Déu del Roser de Fàtima. Per demà, dia 14, Sant Maties i Santa Gemma de Galgany. Pel dia 15, Sant Isidre Llaurador. Pel dia 16, Sant Honorat. Pel dia 17, Sant Pasqual Bailón. Sant Pasqual Bailón era fill de Vila el Real. Segons uns, era pescador i tot el que pescava ho donava als pobres. I segons altres pescadors que no havien tingut sort, la paraula de Bailón li van posar perquè no parava de ballar i saltar. Pel dia 18, s'escau Sant Pròsper. I pel dia 19, Sant Pere Celestí. Moltes felicitats.
Agenda.
Comencem la nostra agenda per Castellolí perquè s'està celebrant la Festa Major de Maig. A Canet de Mar se celebra Destapa. La primavera del cava fins al 27 de maig amb l'arribada de la primavera i els primers brots de les vinyes. 11 cellers del cava s'han ajuntat sota la coordinació de l'Institut del Cava per crear un programa d'activitats enoturístiques molt singular. Al llarg del mes de maig, aquest vi escumós celebrarà l'arribada de la primavera amb un ampli ventall d'experiències creades especialment per l'ocasió. Ubicats al Penedès, els 11 cellers inscrits a la primavera del cava han elaborat propostes que inclouen vols en globus aerostàtic per sobre de les vinyes, també tallers gastronòmics de cuina i de cava, una cursa pels camins del Penedès, rutes en bici per les vinyes o tas de flors i cava, entre moltes altres propostes. Celebrem a Molins de Rei, Molins ve de gust, una mostra gastronòmica. Fira de Sant Isidre, Solsona, que presenta una gran oferta d'expositors, maquinària i artesania i caps de bestiar. És un certamen plenament consolidat que s'ha convertit en una fira de referència tant a les comarques de Lleida com a les de Catalunya Central i que s'ha guanyat un reconeixement arreu del territori català. Fira Coc, aplec del coc i mostra de productes de Fleca a Tàrrega. I per acabar, la Fira Modernista de Terrassa, la gran festa del modernisme català. Un sorprenent viatge al passat per reproduir l'esplendor modernista de Terrassa de finals del segle XIX i principis del XX. Personatges singulars, recreacions històriques, artesans tradicionals, visites als principals edificis modernistes, exposicions, espectacles i, sobretot, el caliu de la gent que protagonitza la fira al carrer. Amb els seus vestits d'època, ens ofereixen l'oportunitat de viure una experiència única.
No se quede en casa. ¿Necesita un vehículo eléctrico? Amigo 24 le puede ayudar. Amigo 24, alquiler, venta y reparación de vehículos eléctricos y manuales de última tecnología para personas con movilidad limitada, ancianos, discapacitados y minusválidos. Amigo 24, en Passeig Pujades 29 de Barcelona y ahora también en Mataró, en calle Pirineus 28. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad limitada y su bienestar. Con una financiación a su medida en scooters eléctricos, sillas de ruedas, salvaescaleras. En Amigo 24 disponemos de 27 tiendas de movilidad personal por toda España. Amigo24.com 93 280 98 63. Nos encontrará, recuerde, en Barcelona, Passeig Pujades 29 y ahora también en Mataró, calle Pirineus 28. Sillas de ruedas, muletas, vehículos eléctricos, todo lo que necesite para personas con movilidad limitada en Amigo 24. No es preocupi si no té temps d'arreglar-se un vestit, de fer els baixos dels pantalons o de cosir uns botons. A Arreglos Judit ho fem per vostè. Som a Terrassa, al carrer Volta 38. No es preocupi de res, nosaltres ens encarreguem de tot. Li provem la roba abans i després de fer-li l'arranjament. Arreglos Judit, carrer Volta 38 de Terrassa. Salutacions de l'Eva i la Maria.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I a partir d'avui, en el programa Rutes per Catalunya, iniciem una nova col·laboració. Serà amb el Gremi de Matalassers i precisament per parlar-nos de tot el que comportarà aquestes diferents entrevistes, perquè aniran molt pautades. En diferents setmanes, doncs, coneixerem molta història del Gremi de Matalassers. Coneixerem també diferents col·laboradors, els professionals. Tot això ho farem setmana rere setmana per apropar-vos qui són, què fan i quan van néixer. Primer de tot, avui parlarem amb el seu president, el senyor Antoni Feliu. Molt bon dia i benvingut aquí a casa nostra, Ràdio Estel.
Hola, bon dia, Esther. Gràcies per la benvinguda.
És un plaer poder-te tenir aquí, però sempre sé que vens molt ben acompanyat.
Sí. Avui venim amb el Gide Pedrós, que és el vicepresident del Gremi.
I hola, amb, bon dia.
I amb en Vicenç Barrau, que és el conseller també del Gremi.
Bon dia.
Molt bon, bon dia. Primer de tot, hem de suposar, la gent escolta, Gremi Matalassers. Però a vegades diuen, qui són? Jo crec que hauríem d'iniciar precisament de qui sou, perquè sou un dels gremis més antics de Catalunya.
Bé, no és que siguem un dels gremis més antics de Catalunya. Som l'únic gremi de Catalunya, i per ser més concret, som l'únic gremi d'Espanya en quant a matalasseria fa referència. És un gremi que no és el més antic, perquè tenim algun gremi que ens passa per davant en quant a antiguitat, però sí estem dins dels 5 primers gremis que, com a antiguitat, formem part d'avui per avui de lo que és la xarxa industrial de Catalunya i de Barcelona en concret. La data d'inici del nostre gremi, documentada per fets històrics, ve de l'any 1444.
És a dir, que,
com jo dic, en pla de broma, en Colón va portar ja els nostres matalassos cap allà a l'altra banda.
Sí, sí, doncs, evidentment, ja dormíem els vostres matalassos.
Exactament.
A veure, hem iniciat aquesta entrevista, doncs, dient que les diferents entrevistes al Gremi de Matalassers aniran una miqueta pautades. Primer de tot, sempre farem, si us sembla bé, una història, la història per conèixer una miqueta més el gremi, gràcies a unes historiadores, doncs, que de cara a la setmana que ve ja en parlarem d'elles. Tot seguit, doncs, sempre hi haurà una petita entrevista, bé, diguéssim, amb la junta del gremi o bé amb els diferents professionals.
Perfecte.
Per què voleu apropar el gremi a tots els nostres oïdors de Ràdio Estel?
Bé, el gremi és el gran desconegut d'una indústria que, si es pot dir clarament, és altament necessària per al que és la vida de cada dia, perquè no hi ha cap dubte de que el descans és una cosa que és imprescindible, és primordial, i això és inevitable, avui per avui. I, com és lògic, el tema està principalment en que la gent del carrer, el poble en general, doncs ens desconeix. Ha vist durant molts anys la figura del matalasser, ha vist durant molts anys el que és la imatge del senyor que ha mantingut net i a punt el seu matalàs durant molts anys i en períodes concrets, però el gremi sempre ha estat una mica en un segon pla. El gremi, en aquest moment, el que vol és ja no ressorgir, sinó realment remarcar el fet de que tant el que són els seus agremiats com el que és el gremi en si, està per la defensa tant de lo que és els interessos del client de carrer, de l'usuari del matalàs en general, com per lo que és també els interessos del mateix agremiat, que, evidentment, doncs clar, ens hem de defensar, ja no defensar, perquè això sona molt malament, sinó ens hem de donar suport els uns als altres i hem de buscar sempre alternatives i solucions als diferents problemes que ens puguin arribar a sortir. A part d'això, volem donar al públic en general la confiança de que els nostres establiments sempre estan defensats, així sí que es pot dir clarament, defensats per gent professional, per gent que moltes vegades arranca la seva història de fa molts anys, generació rere generació, i que evidentment li dona un aval doncs, de professionalitat i molt important. I que això és una cosa que la gent ha de tindre en compte i que, bueno, doncs avui per avui, lògicament, veiem amb molt bons ulls establiments oberts al públic com a grans cadenes i com a altres coses així, que no tenen darrere seu tant el que és la nostra experiència com el que és el nostre interès en que el públic descansi bé.
Aprovem aleshores, senyor Feliu, una miqueta més el gremi a el que és els nostres oïdors, a la persona de carrer que va comprar el seu matalàs. Quins són els avantatges de totes aquelles botigues que estan agremiades en el gremi?
Jo considero que el primer avantatge és professionalitat. O sigui, evidentment, nosaltres som un comerç de proximitat, mai millor dit. És un comerç que, com és lògic, busca l'interès del públic en general, perquè, lògicament, el que nosaltres no podem és ni encongir-nos d'ombros ni, a més, fer orelles sordes a problemes que ens puguin arribar a presentar la mala praxis que en ocasions s'està desenvolupant avui per avui. Com és lògic, el matalasser no té la capacitat, en ocasions, d'agafar i tancar porta i obrir amb una altra banda, perquè som botigues, som negocis familiars, som negocis de que arrenquen de molt enrere i que, lògicament, tenim un lloc, un espai creat a dins del que és la ciutat, a dins del que és el nostre barri, i que sempre som referents per al que és el públic en general, per tindre en compte, a l'hora de comprar un producte tan important com és el matalàs, doncs, del nostre consell. Evidentment, jo no vull dir que els altres no en sàpiguen, ni molt menys, però sí crec de que el fet d'haver nascut, el fet d'haver, dit amb el bon sentit de la paraula, mamat des de petits el que és el matalàs, lògicament et dona un interès per el que és el producte, una necessitat per el que és el fet de que considerem que és la nostra responsabilitat de que la gent descansi bé i que això sempre serà en favor del client final. Insisteixo de que no vull desmereixer-lo de ningú, ni molt menys, però crec que la nostra professionalitat, el nostre interès principal està en que la gent descansi, descansi bé, el millor possible, durant el màxim temps possible, dins del que és també la norma general de que es considera que un matalàs avui per avui no és per tota la vida.
Ara deixo anar una pregunta, a veure quin vol contestar, perquè igual no me la voleu contestar. Quants agremiats tenim en el gremi?
Home, jo, si vols, li puc contestar. Som més o menys al voltant de 40-42 socis al gremi, més o menys.
Que estan ubicats més aviat a ciutat, Barcelona-Ciutat?
Sí, la gran majoria sí, a la ciutat de Barcelona. Sí.
I quines poden ser les raons de que no n'hi hagi més arreu de Catalunya?
Bueno, això
suposo que... Aquí és un tema que és molt lògic i aquí hauríem d'arrencar un altre cop des del punt de vista històric. El gremi de matalassers, que ha passat per diferents noms, el gremi o associació de benovers, és a dir, en moltes ocasions el tema de matalasser estava posat quasi bé com en un segon pla. I hi ha que tenir en compte que arrenca el 1444. En aquell moment, en el que fa referència al tema de transport, com els mitjans de comunicació no eren com ara. I, a més, arrenca a la ciutat de Barcelona, perquè, en definitiva, no deixa de ser el lloc on els gremis i cofradies era on més arrelats estaven. Aleshores, doncs, clar, a Barcelona hi havia suficient mercat com perquè aquí hi hagués un desenvolupament de la nostra activitat sense cap mena de problema. Clar, lògicament, això va quedar concentrat aquí. I per aquest motiu, fins ara, estem en vies d'intentar modernitzar el que és el nom, fins ara el gremi s'ha dit sempre Gremi de Matalassers de Barcelona. Però era més que res no per voler fer diferenciacions entre cap altre dels industrials que puguin figurar a dins del que és la geografia catalana, ni molt menys, sinó per una senzilla raó de comunicació. Precisament nosaltres, una de les idees que tenim amb el fet de fer el canvi de nom és per no voler fer distinció entre el que és el professional de Barcelona i el professional de Girona, o el de Tarragona, o el de Lleida. I dins del que és cada una d'aquestes províncies, tampoc que sigui una diferenciació entre el que és el professional de la ciutat de Tarragona en concret, com de qualsevol altre poble o població que sigui de Tarragona, de Lleida o de Girona, o de Barcelona en si.
Tots els agremiats, de quina manera estan identificats?
Tots els agremiats tenen a la seva entrada, a l'entrada de la botiga, tenen un matriculat que els diferencia del que és o els classifica com a establiment agremiat al gremi de matalassers. Llavors, d'aquesta manera, volem fer una identificació perquè el públic en general pugui trobar en aquests establiments el que és un consell, una orientació, un poder tindre la confiança de que el que està comprant s'ajusti a el que és la seva necessitat. Tenim tota mena de productes, som tan actuals i tan tradicionals com hem estat sempre, tenim productes de tota mena, tenim productes d'últim moment, a productes tan clàssics com és el matalàs de llana, que la gent...
De refer matalassos.
De refer matalassos. I no solament de refer matalassos, sinó amb les novetats que avui per avui ens ha donat la indústria, en fer matalassos amb productes tradicionals com puguin ser la llana, el cotó, el lli, el bambú, el coco, i fer productes que siguin amb unes qualitats semblantes al matalàs tradicional, però amb uns avantatges dels productes actuals, sense abandonar mai tres coses: la naturalesa, l'ecologia i el reciclatge. De manera que el que procurem en aquest cas és vendre, oferir productes al client que s'ajusti a les necessitats actuals amb les avantatges d'abans.
I tot això, suposo, igual és una pregunta fora de lloc, totes aquestes agremials que tenim en el gremi poden aconseguir aquests matalassos.
Sí, sí.
Una altra empresa, per exemple, no, que no n'estigui gremiada.
No, no.
D'aquí és una de les avantatges del gremi.
Exactament. O sigui, nosaltres, en aquest sentit, com és lògic, el que busquem és que el client final, l'usuari del matalàs, tingui com a referent el gremi de matalassers i el tingui a través del que són els seus agremiats. Els seus agremiats, lògicament, és el més normal del món, tenen accés a tot el que és el producte que avui per avui es fa en nom del gremi.
Quin és el lema del gremi?
Descansa bé per viure millor.
És un gran lema.
És un lema senzill, és un lema que s'ajusta molt a la realitat de el que és el tràfic diari. És un lema que, al cap i a la fi, només fa que recollir dos coses. Les preocupacions que avui per avui tinguis durant el dia, fes que per la nit intentar que s'evaporin, que es dissipin totalment, perquè lògicament puguis descansar bé de la millor manera possible.
Tot això és gràcies al gremi de matalassers. Hem de saber també que darrere del gremi suposem que hi ha tota una sèrie d'empreses que ajuden a que aquests matalassos vegin la llum.
Naturalment.
Hem de donar també les gràcies a ells.
Naturalment, naturalment. No hi ha cap dubte que en ocasions inclús aquestes empreses avui per avui ens estan fent una línia de productes exclusivament pel gremi, perquè en definitiva nosaltres amb les directrius que els hi donem, lògicament ells fan una gamma de productes que s'ajustin a aquestes necessitats, conservant el que és el tema natural al màxim possible que comentàvem en principi.
Doncs aquesta seria una de les primeres entrevistes del gremi de matalassers. Seguim explicant, senyor Feliu, senyor Feliu ja potser ja ha parlat molt, ens dediquem més aviat o bé al senyor Vicenç Barrau, que no ha dit encara res, no ens ha dit paraula, A veure, com aniran les diferents entrevistes? Farem primer de tot, com hem dit al principi, una introducció dins de la història del món del gremi del matalassers, si li sembla. Després aniríem ja a parlar més concretament.
Correcte, sí.
Com creu que ho podríem fer?
Bueno, tal com dius, un repàs a la història per veure d'on venim, perquè el que nosaltres volem transmetre al públic, públic en general, és que realment quan entren en un establiment d'un agremiat, darrere hi ha una història. Hi ha una persona que coneix tots els sistemes que s'han fet perquè pràcticament els hem treballat tots. Llavors tenim una coneixença del producte com no te pot tenir ningú més. Ni un venedor d'un altre sistema de venda que l'han format específicament. Nosaltres ho hem treballat, tot això, ho coneixem. Sabem en el punt que estem, sabem com hem arribat i sabem tot el que la indústria ens pot proporcionar. Nosaltres som capaços, perquè a més la nostra... sempre les matalasseries ha sigut un negoci molt, molt de molts sectors. Sí que tots tenim anècdotes de que hem enviat matalassos a l'altra punta del món. Jo, per exemple, us podria explicar que he enviat matalassos a Aràbia Saudí, a Jordània. Però això és una anècdota. O sigui, la nostra àrea d'influència és el nostre entorn. És el barri, és la gent amb la que la gent de cada dia, els coneguts i saludats. Aleshores, nosaltres hem de ser capaços de transmetre que som els que realment coneixem aquest article, que la gent quan entra allà té a la seva disposició tot el que es fabrica. L'últim que hi ha al mercat ho tenim. Com altres rams no ho poden dir, això, per diferents problemes d'on es fabrica. Nosaltres, a més, la indústria, tenim una indústria quilòmetre zero que és potentíssima.
Doncs tot això és precisament sempre amb la garantia del gremi de matalassers.
Correcte. I nosaltres, com que coneixem tot això, i a més, ja no solament el tema del matalàs, que és importantíssim, i el tema del somier, els complements higiènics que tenim a la nostra disposició. Nosaltres tenim un ventall i, a més, productes fabricats quilòmetre zero d'última tecnologia. I llavors tot això nosaltres, a vegades, suposo que no descobreixo res nou, de que han canviat els hàbits de compra i els hàbits de venda. Llavors ens enfrontem nosaltres pues, a que el nostre article pues, es distribueix per diversos canals, i aquests canals fan una venda molt agressiva, fan una venda molt interessada d'aquell canal que li interessa allò per motius, evidentment, econòmics. Nosaltres, aviam, també ens va llogar, sortim, no som una ONG, sortim a treballar, però ho fem d'una manera, amb una ètica, que poder no, ja no està de moda, no? Però és que no ho sabem fer d'una altra manera.
Doncs tot això serà precisament el que anirem apropant en els nostres oïdors de Ràdio Estel dintre del programa Rutes per Catalunya. Doncs us dono les gràcies tant al senyor Vicenç Barrau, al senyor Isidre Pedrós i, evidentment, al seu president, el senyor Antoni Feliu, per la seva visita aquí en el programa Rutes per Catalunya, i anirem traient tot l'entrellat de totes aquestes coses que necessitem conèixer del gremi de matalassers. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Alguna cosa que
moltes faci? Gràcies, Esther. No, moltes gràcies a Ràdio Estel per aquesta ocasió de donar-nos a conèixer un altre cop més després de tants anys, i bueno, doncs agraïus a tot l'esforç que feu per nosaltres també. Gràcies.
A vostès.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Gerard Quintana amb el tema Ja no cal mirar enrere.
Que sempre rep els cops quan l'home té por a la dona sense por, quan el dia s'acaba i no hi ha amor sense preu, quan la vida és dels altres, quan el plor és sempre teu, quan tot sembla un miratge, quan res no és del tot cert, quan la veu se t'ofega i el dolor t'encongeix, ja no cal mirar enrere per saber el que perd. I estàs sol al carrer i el silenci és l'única cançó que sents, quan et tapen la boca per parlar diferent, quan es perd la substància, quan el cos és el rei, quan la pols esdevé pols i se l'endú el vent, quan de cop te n'adones que no et queda més temps, ja no cal mirar enrere per sentir el que perds. Molt, quan no és mai suficient.
perquè no en tens mai prou, ja no cal mirar enrere per sentir-te bé, per sentir amb més força, per sentir el que importes, per sentir sense noses, per seguir, per saber, ja no cal mirar enrere, per saber qui ets.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I en el nostre programa no hi poden faltar mai els nostres consells. Ara, en aquest moment, de la nostra podòloga, Maria Pilar Mocé. Benvinguda, Pilar.
Pues molt bé i moltes gràcies. Un dia més. Va haver avui una miqueta d'explicació sobre la pell.
És molt important. Potser no
també
hem tractat mai aquest tema de la pell.
Sí, però fa temps.
Més esporàdicament,
sí,
no?
Sí, fa temps. Sempre parlem de deformitats i coses rares, a vegades, però no parlem tant de la pell. I avui, pues, farem així, no? Una cosa diferent.
Doncs a veure, què cal tenir en compte sobre la pell dels nostres peus?
A veure, la pell del cos, vale, és un òrgan més. Tenim els òrgans interns, el biomecànic, les cames, les extremitats, però la pell també és un òrgan. És l'òrgan que en si ens protegeix de l'exterior. Lògicament, i tothom sabem que està foradada, no? Hi ha forats naturals, pues perquè són els fisiològics dels ulls, la boca i demés, però tot la resta, la pell ha de ser íntegra, la resta del cos, perquè quan hi ha agressions externes, aleshores ja crea problema, que pot ser una ferida, que pot ser, en el cas dels peus, una ampolla, tot això ja traumatitza aquest òrgan, que a vegades costa de cicatrisar ferides que passen i que afecten el resta del cos. Una ferida a la pell, inclús quirúrgica, afecta la resta del cos. És una part del cos molt sensible, la pell. Detecta moltíssimes coses, ¿vale? Aleshores, clar, jo parlaré de la pell dels peus, com és lògic, perquè, clar, la resta del cos no és la meva especialitat com a podòleg, no? Els peus, la pell té un pH àcid diferent de la resta. Per tant, s'ha d'utilitzar productes també diferents. Per exemple, et diuen la gent, ai, no, si jo ja em poso crema, la que em poso pel cos, no és el mateix, perquè és una altra acidesa la pell i hauria de ser cremes més específiques perquè facin un bon efecte. Perquè, clar, si posem una crema que no ha de fer bon efecte, tampoc no val la pena gastar diners ni temps, no? Per tant, s'ha de fer, quasi sempre que es pugui, productes específics per la pell dels peus. Degut moltes vegades a oclusions de la pell, doncs, inclús per brutícia, no? Ara ja no és habitual, però anys enrere la gent portava els peus molt bruts, no? Per oclusions, per malalties internes de l'organisme, inclús alguns antibiòtics, o per l'entorn, per allà on estàs treballant, per allà on estàs vivint, la flora cutània, o sigui, els microbis bons, els òrgans bons que protegeixen la pell, també es fan malbé. I aleshores aquí donen porta d'entrada a que hi hagin infeccions. O sigui, la pell Igual que el digestiu, té uns enzims, té uns productes que són naturals que la protegeixen. Però, clar, en moltes ocasions aquesta protecció es perd. I pot haver-hi el més habitual, que són infeccions. Infeccions, dermatitis, al·lèrgies, i ara a l'estiu, a la primavera, ampolles als peus, que això és el més habitual, en què ens traiem mitges, mitjons, i comencem a portar un calçat més obert, que ens farà moltes vegades friccions, i aquestes friccions fan ampolles que poden fer mal. Quan una sabata ens fricciona i ens fa mal, jo sempre aconsello que mai les ampolles es talli la pell, perquè després allà queda la carn viva, per dir-ho d'alguna forma vulgar, no? I allò es pot infectar. Per tant, les ampolles que es facin quan la gent s'ha posat el calçat i li molesten és desinfectar la pell i amb una agulla estèril, que li vendran a les farmàcies, una agulla d'injecció, punxar per diversos llocs aquesta ampolla i aleshores després posar un apòsit ben apretadet i portar-ho uns quants dies tapat. D'aquesta forma, amb productes com és els que porten iodo, topiònic, betadine, a mi m'és igual, no dic marques més perquè no sé si n'hi ha més, clar. Llavors posar això ben apretadet perquè la pell quedi, es vagi secant, però no la tallarem mai, perquè si no allà tenim un punt d'entrada d'infecció. Les infeccions més freqüents als peus, són una d'elles són els fongs, que és el que diem peu d'atleta. Vale? Els fongs, què passa? Doncs hi ha la humitat típica de la pell, però a més el calçat condiciona moltes vegades la humitat. Les sabates que es porten, els mitjons, que poden ser fibres, i això produeix una picor, una descamació, una maceració de la pell, i inclús fissures entre mig de dits. I això arriba a ser dolent, dolorós, més que dolent, dolorós. S'ha de curar el més aviat possible les infeccions als peus, perquè si no això es va escampant la infecció dels fongs, després per les ungles també. I aleshores, si es posa una infecció a les ungles, què passa? Doncs que allò queda un residu que sempre està allà, perquè a sota de la ungla la infecció de fongs no acaba de marxar mai, has de fer tractaments inclús a vegades via oral. Però la peu d'atleta, amb la gent que es dutxa molt sovint, que no s'eixuga bé els peus, sobretot la gent jove, és una infecció molt habitual, que s'ha de tractar el més aviat possible i tajar, vull dir, tancar el tema, perquè si no, cada temporada es va repetint. Després hi ha també una altra infecció que és contagiada, que són les verrugues. Les verrugues és un creixement dèrmic que està provocat per un virus. Sempre hi ha dos factors que ajuden a que les verrugues surtin. Un és el contagi en si, una persona que trepitja un lloc o utilitza unes sabatilles o unes tovalloles que estan encomanades d'aquest virus de la verruga, però també la persona ha de tindre una predisposició, perquè no tothom s'encomana de verrugues. I veiem que a la mateixa família hi ha nens que tenen verrugues i hi ha nens que no, perquè la seva predisposició immunològica doncs fa que aquest nen doncs tingui més defenses i aleshores no agafi verrugues. Amb la qual cosa, clar, en aquesta època en què ens comencem a descalçar, que fem més esport, que anirem a dutxes, que anirem a la platja, a piscines i demés, hem d'aconsellar molt per evitar precisament aquestes coses d'infeccions, el que la gent no vagi descalços per llocs humits, perquè és on hi ha més virus. Per tant, que portin sabatilles. Inclús ja m'han dit, que jo no sóc esportista i no ho sé, que hi ha com uns mitjons, que la gent com a piscines, uns mitjons com de goma, que fa que així no trepitgin el terra amb el peu directament, no? Si ja has anat a un lloc públic, doncs banyar-te, dutxar-te, després és desinfectar la pell, rentar-la bé amb un bon sabó específic i, a més, després pot ser doncs, passar-li alcohol, algun desinfectant, que quedi la pell sempre bé. I, per suposat, els mitjons i les mitges, el que s'hagi d'utilitzar, que transpiri, perquè inclús el calçat. El calçat esportiu, amb la gent jove, tenim bastanta pelea,
problema, no?
Pelea, perquè els encanta, però no tots els calçats esportius transpiren suficient. I allò el que fa és que maceri la pell, que llavors es facin unes humitats amb pudor, que després seran suor, i a l'augmentar la sudoració augmenta la mala olor. I les mares et diuen, entres a l'habitació del meu fill i sembla allò que et tira d'esquena. No? Doncs bueno, això s'ha d'evitar. També a les ungles hem dit que poden haver-hi fongs, que això és provocat també moltes vegades per petits traumatismes, perquè hi ha mala circulació a les puntes de dits, i és més comú amb adults, però també els nanos joves poden tindre fongs precisament perquè és fàcil de que s'encomanin, no? Per tant, també hauríem de tindre molt en compte de menjar, que també és important. Hi ha un dit que ara es fa molt, i més en aquesta temporada, que diu, eres lo que comes. No? Això
cert,
ho hem sentit.
Cert,
Ho hem
és
sentit.
El que menges.
És el que menges, no? Doncs clar, la proteïna és una substància importantíssima perquè el cos estigui sa, perquè regenerin els teixits, qualsevol mena de teixit, no? Aleshores, s'ha de menjar coses amb proteïna, solament amanides i fruites tampoc, sinó coses amb proteïna. I això fa que la persona tingui més defenses. Ha rentat els peus sempre i cada dia, per suposat, però després ben eixugats, molt eixugats entremig dels dits, perquè sempre queda humitat. Les sabates han de ser transpirables, lo màxim. I en el cas de les esportives, doncs jo sempre aconsello que tinguin dos parells, si és possible. Val més dos parells, no massa cars, però que un dia tinguin unes que descansin i s'aixuguin i l'endemà es posin un altre calçat. I fer tractaments, si cal, perquè hi ha molts tractaments antisuor que a vegades la gent no els utilitza i també són molt bons per fer un resultat de curar-la, aquest excés de sudoració. I les ungles hem de controlar que si estan molt humida la pell, que si també es fan fongs, es desenganxaran, es clavaran. Si la sabata és una mica curta o punxeguda, matxaca les ungles. Si les ungles estan mal tallades, també pot donar problemes a infeccions. Amb la qual sempre pensem que, bueno, que estem als podòlegs per solucionar el màxim possible els problemes d'ungles, per suposat, i les coses de la pell, doncs també les persones han d'anar als dermatòlegs, per què no? El peu ens el cuidem entre tots, dermatòlegs i podòlegs. Però el problema d'ungles poder és més específic de podòlegs, perquè hem d'orientar, hem de veure la causa, en moltes ocasions penses que és un fong i no ho és, s'ha d'analitzar la ungla, s'ha de fer un cultiu, i en ocasions és un copet que han tingut, o la manera de caminar, inclús si la persona camina amb els dits, sobretot el primer dit, mirant cap amunt, doncs aquest microtraumatisme del calçat farà que també la ungla es desenganxi. I una ungla desenganxada vol dir que a sota s'hi pot posar fongs. O sigui que hem de fer visites preventives, que també estaria molt bé, visites preventives al podòleg, doncs, ni que sigui al canvi d'estació, precisament per aconsellarem i els hi direm què és el que no haurien de fer o que fan malament. No?
Almenys dos cops a l'any?
Dos cops a l'any. Com a revisió. Les persones que, per exemple, estan utilitzant pròtesis plantilles, no?, correctores, doncs tampoc és bo que ho treguin de repent tot i que, mira, ja estem a l'estiu, no?, perquè el peu no canviarà la seva estructura per ser estiu o per ser hivern, no?, amb la qual també a vegades hi ha ocasions en què no es poden deixar de portar les plantilles perquè empitjoraria la problemàtica del peu, però sí es pot alternar unes hores al dia, doncs no portar plantilles, unes hores al dia sí, segons el calçat. Avui els fabricants de calçats ho fan molt variat perquè tothom doncs, pugui utilitzar les correccions que ho porten a l'hivern sense tanta calor, no? Perquè el que molesta més a l'estiu, ja ho sabem, que és la calor.
És la calor.
I l'excés de sudoració que al final macera la pell i fa tots aquests problemes de mala olor incloïda.
Doncs aquests són els consells d'avui de Maria Pilar Mocé, de Gran Via de les Corts Catalanes. Número, Pilar?
561, 561. És que a vegades ho dic en castellà. Tercer segona de l'escala esquerra.
I sempre amb hores convingudes.
Doncs sí, amb el telèfon 93 454 89 30.
I després també tenim un altre centre a Vallirana, concretament a...
Passatge Bon Retir número 2, és un local, i el telèfon d'allà és 93 683 5821.
Doncs moltíssimes gràcies i fins d'aquí a 15 dies.
Molt bé, encantada.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona.
Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna, garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell, us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel. Rutes per Catalunya.
I estem a la nostra secció del Poble Nou. Avui parlem una miqueta del barri de Pequín, de la barriada de Pequín, que estava situada entre els barris de la Mina i la Marbella. Al nord hi havia el Camp de la Bota, al sud la platja de la Marbella, a l'oest, els dipòsits de màquines de tren i a l'est, el mar. El barri era format principalment per pescadors, com els Calafell, el Paret, el Mut, el Xinxon, el Pigat, els Nomen i també el Fèlix. Tenien unes quantes barques al seu càrrec, que sortien de matinada i retornaven cap al migdia. Alguns dies carregades de peix i d'altres sense haver pescat ni per poder menjar aquell dia. També hi vivien paletes, mecànics, barbers, venedors de peix i fruita. Una que tenia una merceria, un que venia a tuells de cuina. Hi havia dues escoles, una de nens i una altra de nenes, una església i un centre moral amb un escenari on es feia funció. La festa major era per Sant Pere, amb carreres de sacs i altres distraccions. S'hi formaven colles, més aviat pandilles. Al barri també hi havia el Cabreta i els seus germans, i també els germans Ramera. En el barri de la Mina destacaven els germans Aldea, que eren de la pell del diable. Els parapetos o bateries de la costa s'havien construït a causa de la guerra de Cuba per defensar-se d'un atac dels americans. Els més coneguts era un que estava al Camp de la Bota, que tenia un reflector dins, molt potent, que enfocava cap al mar. En tenia cura la família Carrasca. Aquest parapeto servia també perquè els militars practiquessin el tir. Anys després va ser utilitzat per afusellar la gent. Un altre es trobava més cap a Pequín i en servia als nens per jugar a guerres de pedres, ja que lluitaven els del barri de Pequín contra els de la Mina. Quan el temporal del 1930 es va dur part de Pequín, també va fer el mateix amb la seva bateria, ja que estava feta de sorra i servia com a polvorí. En el 1929 s'hi va declarar un incendi i molts del barri van fugir cap a la Marbella. Tenien por que no esclatessin els explosius, però es va poder controlar el foc. El tercer parapeto era a prop dels banys de la Marbella i era custodiat per un caporal i cinc soldats que tenien cura de quatre canons molt grans de 20 metres de llarg amb unes boques de mig metre d'ample, on els xavals solien jugar quan no es veien els soldats. Entre la tanca d'aquest parapeto i els tallers del tren hi havia un espai molt ample, on es van aixecar unes quantes barraques. Del quart parapeto es trobava els banys de Sant Sebastià, però l'Ajuntament, en millorar aquella platja, el va desmantellar. Parlarem de més coses del barri de Pequín en properes setmanes.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica,
la licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
Parlem avui del Museu del Traginer. El Museu del Traginer, col·lecció Antoni Ros, està obert a tothom, cuidant especialment l'accessibilitat per a persones amb poca mobilitat, amb la incorporació d'ascensors, rampes, maquetes volumètriques i informació a braille per invidents. També utilitzen diverses eines de caire multisensorial, entre les quals destaquen les maquetes de suport volumètric que reprodueixen a escala ergonòmica les principals modalitats de carros i carruatges exposats. Això assegura un millor coneixement dels mateixos per part del públic invident o amb deficiència visual, el qual pot complementar la seva experiència sensorial amb l'abast tàctil dels originals. Qui eren els traginers? Els traginers van esdevenir, durant centúries, un dels principals elements dinamitzadors del territori. Feien possible l'intercanvi tant de mercaderies com d'informació entre masos, pobles i ciutats, els habitants dels quals romanien fortament ancorats al seu entorn més immediat. A partir del desenvolupament tecnològic inicial, arrel de la revolució industrial, el segle XX va viure la gradual substitució del cavall de sang pel cavall de vapor, alhora que la figura del traginer mutava en el que avui anomenem com a transportista. La rapidesa, l'increment de la capacitat de càrrega i el propi desenvolupament dels conceptes de salut pública a les que cada vegada més poblades àrees urbanes van acabar fent desaparèixer de pobles i ciutats els traginers, els quals mantenen la seva presència com a llegat cultural a través de la Festa dels Tres Tombs. El Museu del Traginer, col·lecció Antoni Ros, explica l'evolució del transport, tant de mercaderies com de persones, emprant energies de sang, i alhora mostra les relacions entre els diferents oficis que feien possible el desenvolupament del fet de traginer a casa nostra. L'àmplia representació d'eines i utensilis que acumulen aquests oficis, juntament amb la presència dels diferents carros, carruatges, selles i guarniments, fan de la col·lecció Antoni Ros un veritable museu de les arts i els oficis, aplicat al món del transport a la Catalunya moderna. El Museu del Traginer, col·lecció Antoni Ros, doncs es troba a Igualada, i si voleu més informació podeu doncs enviar un correu a museudeltraginer@gmail.com.
Fer Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis. La banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios. Sin ansiedad ni efectos rebotes. 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate. Cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
A Gràcia t'espera una bodega tradicional, amb cuina catalana de gran qualitat i a un preu excel·lent. Bodega Neus. Som al carrer Benet Mercader 24. Assaboriu els nostres plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Bodega Neus. Des de 1917, un ambient acollidor i familiar. I no oblideu els nostres esmorzars de forquilla. Tanquem les nits de diumenge i dilluns. Recordeu, Bodega Neus. Plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Carrer Benet Mercader 24, al barri de Gràcia. 93-218-5244.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
I ja som a l'última secció del programa Rutes per Catalunya. Recordem quina era l'endevinalla de la setmana passada, que deia així. Unes gotetes gemades que ragen d'uns vells ulls corren avall per la cara i el mocador les recull. Doncs sí, eren les llàgrimes i les persones guanyadores són les següents. Tenim a la senyora Elisabet Serra, la senyora Mari Carme Molet, la senyora Susana Murillo, la senyora Olga González i la senyora Josefa Pérez. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel. I us hem preparat una altra endevinalla per aquesta setmana. Voleu escoltar? Diu així. Soc humil i de quatre potes, com aquell que més tossut. De petit sóc una joia i de gran tot orellut. Què és? Doncs les vostres respostes al 902-020-412, rutesparcatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter. I els obsequis són de les novedades de Travessera de Gràcia 321 de Barcelona, també d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona, el lot de llibres, gentilesa de diferents editorials, l'obsequi Nou Vell, i també a l'obsequi de la licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91 de Barcelona. Recordem l'endevinalla? Soc humil de quatre potes, com aquell que més tossut. De petit sóc una joia i de gran tot orellut.
El millor peix de platja de Gràcia el trobareu a Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central, a les parades de la 311 a la 314. Directament de les barques tenim el peix fresc de cada dia. Mengeu peix. És un consell de Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central. El peix és l'aliment més saborós i que més alimenta.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis. La banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios. Sin ansiedad ni efectos rebotes. 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate. Cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Ràdio Estel.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, parlem de la curiositat de la Casa dels Paraigües en el número 82 de la Rambla de Barcelona. No és massa coneguda
És un edifici que va ser construït per Josep Vilaseca l'any 1883 per a la família de Bruno Quadros, i en el que als baixos es va instal·lar una botiga de paraigües, d'aquí el nom amb què se la coneix popularment. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. Maig calent i humit fa el pagès ric. Ara us deixem amb el programa Magazine Clàssica. Molt bona tarda i bon diumenge!